Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.
S'han fet estudis en famílies que canviaven a una dieta ecològica, de psicològica, i les concentracions de pesticides en orina han disminuït a les poques setmanes. Vale. Hem trobat la solució miraculosa? No. Per què? Perquè aquesta dieta ecològica s'ha de mantenir al llarg dels anys. Solucions màgiques no n'hi ha. Si algú et promet una solució màgica, no li facis cas. Soc Miquel Porta, catedràtic de Salut Pública, i estic investigant sobre els efectes que alguns contaminants tenen sobre la salut de les persones.
Sants i estalvis. La salut que depèn de tu. Amb Adam Martín.
Avui hem començat sentint el doctor Miquel Porta, catedràtic de Salut Pública i investigador de l'Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques, IMIM. Fa molts anys que es dedica a investigar els efectes tòxics que tenen alguns contaminants persistents a la nostra salut i que estan relacionats amb una llarga llista de malalties. Es tracta de substàncies químiques que trobem a l'aire, a l'aigua, als recipients on mengem, a la roba, als cosmètics i productes d'higiene personal i també als aliments. Però, esclar, si els trobem a tot arreu, ens n'hem de preocupar? Hi ha alguna cosa que puguem fer per reduir-ne la presència? Em vaig plantar al seu despatx amb aquestes i altres preguntes i aquesta és la conversa íntegra que vam tenir amb el doctor Porta. Doctor, comencem parlant dels tòxics als aliments. On els trobem?
Jo crec que hem avançat molt en la consciència que amplis sectors de la població tenen de que menjar de forma més saludable vol dir menjar aliments que s'hagin produït sense utilitzar pesticides o hormones en el bestiar o antibiòtics en el bestiar. És a dir, el que normalment entendríem per aliments de producció ecològica que sabem que són més cars però estan més lliures. Sempre hi ha algun divulgador o que ho nega, però hi ha molts coneixements de que en l'orina de la gent que, de les famílies que mengen aliments de producció ecològica, trobes menys pesticides. Això està ben documentat. I que els propi aliment carn, per exemple, porta menys residus, no? Uh-huh. I sabem que han estat els animals més respectats, amb menys hormones, amb menys antibiòtics. Tenint en compte que la vida res és perfecta, eh? Però si un vol mitigar la seva càrrega corporal de tòxics, sí, ha de menjar. Això és una cosa que sabem. També ha anat augmentant la consciència, la informació i la consciència de que els envasos són una font de contaminants. I molta gent ja no se sorprèn quan diem que no s'han de posar aliments calents en contacte amb plàstic. Uh-huh. Ni quan estan acabats de cuinar, que els has de deixar refredar amb un recipient inert, sigui una paella o sigui la olla o sigui un recipient de vidre, i només quan estan freds els pots posar en plàstic. I aleshores l'endemà no els has d'escalfar en el plàstic. Hi ha una migració de substàncies des del plàstic a l'aliment. Això crec que també hi ha hagut un avenç en aquest tema. Molta gent ho sap.
Per tant, els millors recipients, els recipients que serien més indicats per tenir a casa, serien quins?
Els de vidre i els d'alumini i els de ferro colat. Per tenir i per utilitzar, sí, aquests.
De silicona?
Bueno, hi ha moltes menes de silicones. També és veritat que hi ha moltes menes de plàstics i hi ha algunes que diuen que són segures, però jo, sincerament, a mi no m'agrada perquè veig constantment que una cosa que donàvem per segura en un moment determinat, 3 o 13 anys més tard, es veu que no és el cas, perquè al començament no s'estudia prou. I aquest és un fet difícil d'acceptar, perquè estem acostumats a que tots els medicaments que entren al mercat són segurs, però aquest no és el model pels recipients o en general pel que en diem materials que estan en contacte amb aliments. No hi ha una avaluació sistemàtica de tot el que entra en el mercat. Hi ha milers i milers de tipus de plàstics i silicones diferents. Quan diuen que el bisfenol A es retira i es substitueix per un altre bisfenol per exemple, fer part dels recipients de plàstic o l'interior de les llaunes, quan es substitueix un bisfenol per un altre, es diu aquest altre no té efectes hormonals. Ja, però és que no s'estudia. Quan s'estudia, és així. Quan s'estudia es diu, sí, també té efectes hormonals, però ja han passat 7 o 17 anys, no?
Val, per tant, hem parlat de l'alimentació com una de les principals fonts de contaminació interna que podem, sobre la qual podem tenir un cert control.
Sí, ara et diré una cosa, quan he mirat l'orina de voluntaris, que van fer un estudi fa un parell d'anys per una organització que es diu Reset, i l'hem repetit a nivell europeu més recentment, he vist molts residus plàstics en l'orina del Miquel Barceló, de la Sílvia Julià Abril, de músics com el de la Pagatina o d'investigadors com Nicolás Olea i jo mateix. I quan jo vaig veure la quantitat de fenols i aftalats que tenia a la meva urina, la meva reacció va ser: però si jo ja vigilo, si jo ja faig el que t'acabo de dir, però fa més de 20 anys o 25 que ho faig, qui fa tot això aquí? Per tant, que jo crec que el missatge és: per molt que vigilis, segurament reduiràs les teves concentracions, però hi ha una exposició inadvertida, invisible, que a mi m'impressiona i em fa pensar en un problema que té, jo crec, molt impacte social, que és aquesta exposició inadvertida. Hi ha milions de persones que estem exposades a plàstics cada dia, per això els detectem en orina, però no de tant en tant, sempre, perquè alguns d'aquests fenols, com el bisfenol A, els detectem habitualment en el 98% de la població, i en el 2% que no els detectes un dia, els detectaràs al cap de 2 dies, és a dir, hi ha una exposició continuada, entrada i sortida continuada, per tant, una presència continuada d'aquests fenols i aftalats, molts dels quals s'originen en els recipients dels aliments, que és inadvertida i que només té una explicació. Sense que ho sapiguem, mengem constantment aliments que han estat en contacte amb plàstic quan estaven calents, o s'han escalfat en recipients plàstics, o s'han tapat en recipients.
I això en quin moment de la cadena ha passat?
Doncs això passa abans d'arribar a la cafeteria del lloc de treball, abans d'arribar al menjador escolar, abans d'arribar a la residència de gent gran, o en aquesta residència i en aquesta cafeteria del lloc de treball o dels hospitals. Que això ha tingut raons, clar, no és irracional. Jo no crec que en aquests atacs de la indústria és molt dolenta. No, i tenia raons microbiològiques, però és que estem en contra de lo microbiològic i també en contra de l'exposició a substàncies artificials, sintètiques, com aquests, saps? És a dir, anem en contra de les dues coses.
Quan dius que té raons microbiològiques, vols dir que tenia raons de seguretat alimentària,
sí,
pel que fa a
bacteris... Sí, de la seguretat alimentària clàssica.
De bacteris, microbis en general.
Sí,
eh?
Sí, de la seguretat alimentària clàssica, que ja fa anys, però molts anys, perquè jo ja vaig escriure un article al País a l'any 2000 i pocs, sobre dient seguretat alimentària, també és defensar-nos dels productes químics sintètics, no dels microbis més, també.
Per tant, la paradoxa és: van fer servir una sèrie de substàncies perquè fossin segures des del punt de vista microbiològic, però aquelles substàncies que es carregaven aquells bitxos també ens ha fet malbé la nostra salut, en alguns casos.
No tant per carregar-se els bitxos, sinó, per exemple, quan fas servir, recipients plàstics que es poden o llançar, que ara també sabem que això és una mica un disbarat, perquè es genera moltíssim recipient plàstic que dius, a veure, un moment, o per comoditat, tu pensa que moltes d'aquestes substàncies, quan anem a un restaurant japonès o xinès a buscar el menjar i ens l'emportem calent, quantes vegades no està calent aquell aliment. A mi no m'agrada que em portin les coses a casa, però les vaig a buscar i el dia que arribo a casa i amb aquells recipients plàstics trobo els diferents aliments calents, sincerament a mi se'm congeix la panxa. Que amb vidre seria molt feixuc, sí, però hi ha moltes vegades que sí que pots trobar l'alternativa de la ceràmica. Per exemple, en aquesta casa on estem aquí al PRBB, hi ha molts altres llocs, la gent ens portem, quan anem a la cafeteria, ens portem la tassa de ceràmica i després ens la rentem. Si no la renta, se t'hi farà microbis. Sí, doncs renta-la. I si no, jo ja fa temps que reclamo rentaplats en els llocs de treball, perquè hi ha un guirigall en els lavabos entre la que s'està fent l'amanida. L'altre dia surto un quarts de 10 i dic: aquesta olor de guisat. I una companya d'aquí estava sopant a quarts de 10 i s'acabava d'escalfar el microones amb un plat de ceràmica, un bistec, i tenia allà. Però que s'ho estava acabant d'arreglar tot al lloc d'on sortim del lavabo. O sigui, sí, aquestes coses han de canviar. També han canviat tantes coses en el lloc de treball. Per tant, t'ho dic perquè és que ara la gent s'encomanarà amb microbis perquè es deixarà les tasses de cafè brutes. Doncs les hem de netejar. Però no pot ser que cada vegada... és que a escala industrial, amb la indústria de servir a les escoles, això no pot ser. S'ha de trobar una manera de que es tornin a fer servir més certs recipients metàl·lics i que no sigui legal, que si és legal, aleshores l'empresa i l'escola et diu: escolta'm, no, ja, tu no fas res il·legal, però els teus nens estan absorbint cada dia disruptors endocrins, i això és dolent a la petita infància i a l'adolescència, a la pubertat, i és dolent per la gent gran, també.
Quan jo t'estava demanant coses que podem fer per tenir una certa sensació de control, clar, m'has dit: bueno, sí, jo em vigilo molt, però igualment tinc aquestes substàncies. Però, clar, igualment la recomanació continua sent sempre, igualment,
sí,
menjar el màxim de bé possible, fer servir una sèrie d'envasos amb el màxim de qualitat possible, etc. No?
Sí.
I cosmètics, suposo que també, no?
Sí, també.
On trobem problemes en els cosmètics?
No sóc un expert especialment, però bueno, jo ho he vist en una gran quantitat de cremes i sabons d'esparigent. Per tant, també s'hauria d'intentar vigilar aquí. Per exemple, hi ha un estudi molt bo, no?, sobre Alemanya, fa pocs mesos, en noies embarassades alemanes, que quan els hi preguntaven quin tipus de cosmètica fan servir, després veien que això es relacionava molt, les respostes es relacionaven molt amb les concentracions de parabens, de parabens, que són uns conservants, però són disruptors endocrins. Val, doncs hem d'intentar que les cremes que es posen les noies embarassades o no embarassades no obtinguin parabens o obtinguin un altre tipus de substància, perquè no volem que la crema es faci malbé, però tampoc no volem, perquè aquells nens tenien unes alteracions que els feien més propensos a ser obesos. Escolta'm, això no pot ser. Ostres, d'entrada què m'expliques? D'entrada em quedo garrativada. Doncs sí, és una reacció normal. I has de respirar fondo, no t'has d'angoixar, has de trobar una manera constructiva de dir, tu i jo vull, si faig servir cosmètica, primera, intenta reduir-la al màxim, perquè el mateix Nicolas Olea explica que quan els seus fills eren petits, de fet, quan la seva dona acabava de tenir un d'aquests nens, doncs portava una colònia molt bona, d'una marca molt bona, i es va quedar parat, perquè les pròpies fragàncies moltes vegades contenen disruptors endocrins. Per tant, una solució moltes vegades és no portar-ne, igual que no posar-se cosmètica. S'hauria de veure la cosmètica que es comercialitza com a natural que porta. En principi hauria de portar menys càrrega, però està per veure. També hi ha moltes noies que no es tenyeixen el cabell i és un tema, doncs, evidentment, amb unes causes, amb unes components culturals, tenyir-se o no tenyir-se, perquè, clar, les canes a les noies. Doncs, bueno, però hem d'intentar... Perquè,
bueno, a les noies i als nois.
Als nois no.
Vull dir,
bueno, sí, és una...
En general, depèn del moment de la història, et preocupa uns o altres o els dos?
Sí. Sí, sí. Bueno, els nois també ens preocupen les cases.
Es preocupen també coses estètiques, no?
Em tens aquí amb el cabell blanc. Per tant, és a dir, que hi ha sempre aquestes components, diguem, econòmiques i culturals i psicològiques, etcètera, no? Però que no és broma, no? Perquè un nen que neix amb més propensió a l'obesitat, doncs tindrà més malalties i també tindrà, per cert, els problemes estètics que potser la seva mare s'ha volgut estalviar. Jo defenso sempre que intentem ser pràctics, però també que busquem, cadascú busqui el seu camí, busqui la seva manera de fer seus aquests temes. Això passa moltes vegades per sentir-ho als mitjans de comunicació i després parlar-ho, perquè parlar-ho és una manera molt antiga de lidiar con, no? De fer-te càrrec de trobar sortida a aquests temes a la teva manera dins de les teves possibilitats. També parlant de coses que estan al nostre abast com a individus, no oblidem que cada pocs mesos votem.
Per tant, aquesta és la cosa també, més important que podem fer.
També, individualment, també pots mirar si en algun programa es parla d'aquestes coses.
Clar.
A veure, perquè també, doncs, escolta'm, els partits responen a les preocupacions dels votants. Si...
Això diuen. Això bueno, ens diuen. O això sí. És el que hauria de ser.
Sí, però moltes vegades els alcaldes no els hi ha donat cap vot renovar la depuradora d'aigües residuals, saps? Perquè no els hi dona vots els que es preocupen per aquests temes. Per tant, jo crec que sí, que hi ha marge perquè el ciutadà demani més acció política.
Segur. Tornem un moment perquè fa l'alimentació, perquè és el tema que conec més, i sé que hi ha molts companys dietistes nutricionistes, l'ha fet la majoria, que diuen que això de l'alimentació ecològica, que al capdavall no és tant, que és més important menjar verdures, que no, encara que no siguin ecològiques, i que l'ecològic s'ha de posar una mica en suspens, no? Perquè els estudis ens diuen que no és tant com dieu els que es dediqueu curiosament a estudiar els contaminants, no?
A veure, tots aquests temes són multifactorials i multicausals en el sentit de que tot té més d'una causa. El mateix argument el deien quan la indústria pagava investigadors i divulgadors i periodistes, que això és una realitat, i professors universitaris de Harvard, per dir que no n'hi havia tant amb el problema del plom, que la intel·ligència té múltiples causes. Jo m'he trobat amb la lamentable resposta d'un divulgador de, bueno, la intel·ligència tindrà més causes, digo jo, que el plomo. Algú ha dit l'contrari? Si nosaltres som els més que diem que la intel·ligència té origen en la família, en el nivell educatiu i econòmic. Ningú diu que l'únic factor que va disminuint la intel·ligència dels nens i dels grans sigui el plom. Ningú diu. Però és que són uns fabricants, moltes vegades, d'arguments falsos per desacreditar els que diem una cosa. Tots sabem que la intel·ligència és multicausal, però un factor demostrat és la càrrega corporal de plom. Això, no n'hi ha tant amb el plom. No parlem tant del plom. No hi ha problema amb el plom. Caram, està superdemostrat que els nens amb més càrrega corporal de plom tenen un aprenentatge més lent, tenen menys nivell d'intel·ligència. Els nens i els grans. Per això, després de moltes dècades, ja no hi va haver comunicadors que deien que no n'hi ha tant, no és tant problema el plom. Perquè es van convèncer els investigadors, entre ells pediatres, epidemiòlegs, van convèncer l'administració, a les ONGs i a la indústria de l'energia, les petroleres, que no és poc, i de l'automòbil, que no és poc, de que s'havia de treure el plom de la gasolina. És a dir, que no s'havia d'afegir. Històricament sempre veiem aquestes coses. Si tu, per no poder-te pagar verdures d'origen ecològic, no menges verdures, fas malament, menja verdura, però és, diguin el que diguin, els nutrients i els contaminants són menys nutrients i més contaminants en el que no té producció ecològica. És així, però és que està objectivat i que objectivem en la orina i en la sang de les famílies que mengen millor en aquest sentit. Ah, que surt un famós polític que havia treballat per la Coca-Cola dient que no hay alimentos de mayor calidad. No me digas. Qué curioso que trabajases para Coca-Cola. Que també diu que ells no, amb l'obesitat no tenen res a veure. Home, no fotis. Ah, és que hi ha els Jocs Olímpics i hi ha Coca-Cola. Bueno, i què? També la selecció espanyola ara anuncia cervesa. Ah, l'anuncien 0,0. Ja, però és que també al costat hi ha l'alcohòlica. Que no te n'adones que vius en aquest món i tu què et deixes engatussar pel primer? No, home, és a dir, intenta menjar el que millor que puguis. Si pots, menja menys carn i de més qualitat. Si pots. Si pots, ah, és que jo a casa tinc 6 o 7 persones, o 3 o 4 per donar menjar, i el sou és molt mal, d'acord? No deixis de menjar coses de més qualitat. Ah, fumes? Home, no, no fotem. Comencem per treure't el tabac. Home, clar, què fem parlant de la pol·lució atmosfèrica? Si tu t'injectes carcinògens cada dia per via inhalatòria, no? Ah, aleshores, primer que prohibeixin el tabac. No, mira, si esperes que prohibeixin el tabac a menjar bé, m'explico? Fes allò el que puguis en aquests diferents... tu mateix em dius que fa 20 anys que vigiles i tens... Sí, però jo crec que tinc menor càrrega de contaminants fent-ho així. Fas exercici? Sí, faig el que puc, també. Vaig en bicicleta, etcètera, etcètera.
Va, ara que sabem que tenim... Bueno, ja ho sabem. Ara que tornem a saber, tornem a parlar del tema i tornem a saber que tenim contaminants a dins del cos, quins efectes tenen aquests contaminants? Perquè també un dels problemes suposo que deu ser que els efectes es manifesten de manera diferent en funció de cada persona i al cap de molts anys, en la majoria de casos. I això fa que molts se'n puguin escapolir per aquí i dir, ah, potser no és aquesta la raó, no?
Sí. Deixa'm dir-te una cosa per si la vols aprofitar abans. S'han fet estudis en famílies que canviaven a una dieta ecològica, de producció ecològica, i les concentracions de pesticides en orina han disminuït a les poques setmanes. Vale. Hem trobat la solució miraculosa? No. Per què? Perquè aquesta dieta ecològica s'ha de mantenir al llarg dels anys. Ara ho entrucarem al que m'acabes de dir. Solucions màgiques no n'hi ha. Si algú et promet una solució màgica, no li facis cas. Si algú que se'n prometen moltes. Un dels problemes de menjar millor és que és més car. I l'altre és que ho has de fer al màxim de dies de la teva vida. Si et fa sentir bé un dia prendre't pollastre ecològic, perfecte, però és tan més car. Quan compres un pollastre ecològic, és que l'altre dia se n'anava a 40 i 60 euros un pollastre de 3 o 4, perquè ja anava a més de 10 al quilo, anava a 12 al quilo. I dius, ostres, això no és sostenible per l'economia familiar. Val, d'acord. Aleshores hem de procurar que hi hagi més producció saludable, perquè s'ha de mantenir al llarg del temps. Ara vaig a allò de les teves malalties. Les malalties fa moltíssims anys que sabem que són multicausals, que tenen diferents causes. I des de les cardiovasculars, les neurodegeneratives, els càncers, les endocrinològiques... Parlem de temes relacionats amb la salut, com és, no?, i el benestar, que és la mateixa, el desenvolupament psicomotriu dels nens, etc etc. Sí, val. O és que fulanito va fumar tota la seva vida, jo mateix tinc un amic que els 70.000 anys que té, ara dic 70.000 perquè...
Però en té molts.
No, que està com un gínjol. Sí. I que esquia i fa muntanya, ja, però la majoria estan morts, tu. I quants amics no tenim que s'han mort? Inclús de malalties, jo tinc un parell o tres d'amics que es van morir d'un càncer de ronyó als 50 i pico i no tenien cap factor de risc, ni fumaven ni res. I hi ha cancerígens, fan càncer renal i que no se'n parla, no estan en els... Per tant, aquí també, no, novament, no compris bitllets per la loteria del càncer. No cal, perquè t'acabarà tocant. Si no és un, és l'altre. I menja el millor que puguis i si pots evitar la pol·lució atmosfèrica també, i si pots fer més activitat física, etc.
Clar.
Val per totes les malalties importants, avui en dia, per totes, inclús per les infeccioses, com dèiem, perquè el teu sistema immunològic... Ara, assegura't que no et donen gat per llebre, que no et diuen que no sé què, augmenta les defenses i que no sigui cert, perquè potser hi ha un famós entrenador de futbol, ja, bueno, va fer Espanya campiona del món, ja, però jo ben fum, sí. Però clar, que fa aquesta cara d'abuelito.
Sí, sí, clar, però aquest és una altra discussió, no?, també. L'aigua que bevem?
També, clar, també moltes vegades té disruptors endocrins i es donen aquestes, jo no en diria paradoxes, és a dir, necessitem depuradores perquè el Llobregat va carregat de matèria tòxica, molta d'ella orgànica, i quan la depuradora actua, neteja aquesta, diguem, perdó, merda vintage, la clàssica, la de tota la vida, però genera disruptors endrits, perquè ara ja no ho fan tant amb clor, etc, però en contacte amb la matèria orgànica, algun d'aquests productes químics genera aquests productes que són pertorbadors hormonals, no? Que són falses hormones, imitadores d'hormones, que són un factor de risc pel càncer de bufet, per exemple. Doncs hem de, els alcaldes han de tenir més recolzament social, han de guanyar vots, si aquella depuradora és més moderna i no té aquest problema. Però diu, ah, vostè vol tornar als temps que el riu baixava ple de merda? No ho ha dit ningú, això. Volem que no hi hagi la merda de tota la vida, però tampoc la merda moderna, la postmoderna, no. I per cert, volem menjar, volem beure aigua al restaurant sense haver-la de pagar, perquè no pot ser que paguem impostos per l'aigua i després al restaurant o on sigui, inclús moltes famílies de casa seva, compren aigua embotellada que conté disruptors endocrins, perquè això també ho he analitzat, hi ha estudis públics.
Per tant, quina és la millor aigua que podem beure a casa?
La que ens doni un alcalde, que ens la porta neta.
Però de moment, ara mateix?
Hi ha de tot. Crec que hi ha una gran variabilitat. L'ús entre el Ter i el Llobregat, hi ha zones de Barcelona que hi ha més o menys contaminació perquè el Llobregat baixa o baixava més carregat de contaminants i, per tant, es generaven més disruptors endocrins. Hi havia diverses vegades a l'any que se superaven els límits legals.
Llavors,
de tòxics.
L'aigua de l'aixeta és una loteria, l'aigua d'ampolla de plàstic, déu-n'hi-do. Què faig? Què bec a casa? Em poso algun aparell purificador? O alguna osmosi inversa? Demano ampolles de vidre? Què faig?
No sóc expert en el tema dels filtres i no et diré, però les ampolles de vidre, sempre que sigui pràctic, sí, clar, moltes vegades no és pràctic. Mm. Jo trobo que no pot ser que no puguem beure. Bueno, jo de casa bec l'aigua de l'aixeta, però no pot ser. Ens hem de centrar en aquests temes.
M'has parlat molt dels disruptors endocrins i m'has explicat una mica, però parla'm una mica més d'aquests famosos disruptors endocrins que fan què i aquí.
Doncs, clar, afecten el sistema hormonal a totes les edats. Per tant, si ja tenen un efecte sobre la intel·ligència i el desenvolupament neurocognitiu dels nens i després sobre la menarquia, no? Sobre la primera regla de les nenes.
Que s'avança moltíssim,
que s'avança moltíssim. No només per aquesta raó, perquè torno a dir, també influeixen altres factors. A l'edat, a la primera regla, en els últims 200 anys ha disminuït, cada vegada es tenen a més joves. Hi ha registres als països nòrdics, perquè les parròquies ho registraven, hi ha països, sí, des del segle XVIII-XIX, certament molts llocs se sap que han anat baixant. I un gran factor és la manca d'activitat física relativa a la que feia una nena de 10 i 12 anys al segle XIX-XVIII. Ja, val, però com que ara no treballem al camp, doncs no cal que ens esquincem les vestidures, perquè fan menys activitat física, que no serveix de res, al contrari. El que s'ha de fer és que tinguin més accés a l'esport, que facin més activitat física, que això s'incorpori amb alegria i naturalitat a les cases, que en lloc d'anar tot el dia amb patinets, doncs caminin i corrin i juguin, i a les escoles tinguin més espai per això, que anar al gimnàs no sigui una activitat de luxe. S'ha fet moltíssima cosa, perquè els ajuntaments han fet moltes coses en aquests sentits que estem dient, els espais urbans, que cada vegada que un alcalde o alcaldessa té una idea a favor d'això, no s'emporti un xorret, sinó que es digui, home, potser sí que és el que toca fer. Igual que amb el tema del soroll, etc. Però la causa del descens de la menarquia de les nenes, que un dels factors que té és que més exposició a les hormones naturals i artificials fa que també tinguis més risc de càncer de mama. La solució ha de ser d'aquest estil, la menys medicalitzada possible. Tenen efectes sobre la infertilitat, molt ben demostrats. També la masculina, amb aquesta pèrdua de la qualitat del semen, que està també caracteritzada des de fa anys. Tenen efectes sobre tiroides. Val? Abans ho parlava amb una companya aquí de l'hospital, és que hi ha un gran cansament. Moltes dones estan cansades per problemes de tiroides que estan en la frontera entre lo patològic i lo dubtós. Val? Hi ha moltíssim d'això. Durant uns mesos surten les hormones malament, sembla que hi hagi un hipertiroidisme. A vegades les etiqueten de tiroiditis autoimmune, ja, però l'autoimmunitat és causada no per res estrany, sinó per els policlorobifenils que abans també comentàvem. Per tant, home, hi ha a vegades un problema social molt greu, i la solució no és més exploracions, més ecografies de tiroides. La solució és que intentem millorar aquestes condicions de vida, sense posar tot el dia la culpa i la responsabilitat en l'individu. Vostè té la culpa de que la seva filla tingui problema de tiroides. No, no. Intentem viure en societats més saludables.
Clar, clar, clar. Val.
Hi ha aquesta barreja sempre, de lo social i lo individual. Jo estic a favor de que siguem individualment responsables.
Sí, sí, però clar, arriba un moment en què si no tens aigua d'enlloc, per molt responsable que vulguis ser, no podràs ser-ho, no?
Ni aire, ni aigua. Ni,
clar, ni... aquí anava ara. Quan hem començat a parlar de lo valentes que han estat algunes normatives o lleis de la Unió Europea,
bueno,
per què cal ser valent per fer una legislació que va a favor clarament de la salut de les persones?
Perquè estem distrets amb coses irrellevants. Jo miro molts vídeos del Messi encara a YouTube, bueno, últimament una mica menys, no?
El Messi jo ja el tinc... On és ara?
Sí, quasi... Bueno, però vull dir que hi ha temps, hi havia temps per mirar, no sé, saps? Vídeos a YouTube i escoltar música i tot plegat, però també perquè estiguem més atents a les coses importants.
Però no sé si m'acabes de contestar. Però per què un legislador ha de ser valent? Quina és la valentia que necessita?
Sí, tens raó. Perquè hi ha lobbies, hi ha organitzacions que influeixen d'una forma molt eficaç en els legisladors. Hi ha lobbies a Brussel·les, hi ha lobbies a Barcelona, hi ha Madrid, hi ha gent que defensa molt activament, hi ha molta intel·ligència, gent molt llesta i molt ben pagada per enlentir al màxim l'adopció de lleis que ens protegeixin tots.
Però ho fan perquè amb les lleis actuals ells es poden guanyar bé la vida, però també poden guanyar-se bé la vida sense fer malbé la salut de la gent, no?
Sí, però en general mantenir un producte tòxic que ja té uns processos de fabricació molt optimitzats, molt rendibles, doncs ell mira allò del tabac i mira que s'està allargant.
Si em fes una analítica de sang jo ara mateix, què em sortiria?
Moltes coses, clar, moltes.
Per estadística, perquè evidentment no podem saber-ho perquè no me l'he feta, però...
No, ni te l'has de fer perquè, primera, que no trobaries laboratoris. Els laboratoris que nosaltres treballem en un laboratori a Finlàndia, en un altre a Oslo, en un altre a Canàries, també n'hi ha, naturalment, a Barcelona.
Home, però si jo vaig a una analítica normal i demano que em mirin
No té sentit.
No sortirà, no?
No té sentit perquè no té sentit per moltes raons i això també ho hem anat publicant. Però és evident que, malgrat que l'esperança de vida és molt més alta ara que fa 50 anys, una part de la càrrega de malaltia que tots veiem al nostre voltant, perquè veiem nens que moren de càncer i gent que als 40 i 50 anys mor, doncs una part d'aquesta ens l'hem d'estalviar. I reconèixer el progrés que hi ha hagut en les condicions de vida i en l'esperança de vida no ens dona dret a dir, però hi ha una factura que l'hem de pagar. Sí, home, que la pagui ta mare, la del nen amb una leucèmia o amb càncer d'un altre tipus, o amb una infertilitat, o amb una Parkinson o un Alzheimer, és a dir, ens volen fer caure en aquestes falses dicotomies de o pro... No, això és fals.
Acaba la frase, o progrés?
O progrés o mort, o no sé quines tonteries diuen. Sí, no. Hem d'admetre. És a dir, jo sóc dels que recordo quantes coses anaven millor i continuen anant millor en molts sentits, no només d'esperança de vida, sinó de menys vessaments de petrolers, més nenes educades a tot el món, molta menor mortalitat infantil, és tremendo el que ha millorat a grans parts del món l'esperança de vida dels nadons. Hem moltíssima més gent amb accés al vot, moltes més dones amb dret de vot. És a dir, sembla que hi ha un discurs que jo crec que és fals, no? Que és que el món cada vegada va pitjor. No és veritat. El món anava millor. Què passa? Que va millor amb una lentitud exasperant. Perquè, clar, tots aquests temes d'educació i justícia i medi ambient haurien d'anar molt més ràpid, però no anava pitjor el món anava millor. El que passa que tots ens agradaria que anés millor, més ràpid i per molta més gent. Aleshores, hem de reconèixer, és una obligació de reconèixer fets com que moltes coses milloren, però a la vegada tenim l'obligació de lluitar contra allò que es pot millorar, que és menys tòxics en els aliments i en l'aire i en l'aigua.
Abans m'has ensenyat aquest article que es va publicar a La Vanguardia, que parla precisament d'un estudi que va fer vosaltres, publicat a Science of the Total Environment, que diu que les coses sí que estan millorant una mica o que poden millorar una mica. No?
És un exemple, sí, molt bo d'això que acabes les que acabem de tractar. Les disminucions dels contaminants més clàssics, més antiquats, com el DDT i els policlorobifenils, els més persistents, perquè s'enganxen als greixos i no els eliminem, gràcies a que es van ser prohibits, han disminuït moltíssim. Inclús hi ha hagut una convergència positiva entre homes i dones, en el sentit que les dones, que moltes vegades tenen concentracions més altes, sense que acabem de saber per què, han tingut un descens més acusat que el descens dels homes, que també n'han tingut, i ara les concentracions entre homes i dones de tòxics són més semblants. Hi ha una convergència positiva. Hi ha una disminució de les desigualtats per gènere positiva, gràcies a prohibicions, que també van costar moltíssim. I veure la publicitat del DDT i veure el que deien alguns científics i metges i periodistes fa 50 anys és que fa vergonya. És el mateix que estem sentint avui en dia amb altres tòxics. Per tant, aquestes mesures han funcionat, però han funcionat amb molta lentitud. Lentitud, hem pagat un preu molt alt en termes de Parkinson i Alzheimer i càncers. Aquesta lentitud hem de aconseguir...
Per tant, aquesta reducció que reflectiu a l'article, a l'estudi, té a veure directament amb la legislació, amb la prohibició de determinades substàncies?
I tant. Perquè tu no pots anar mirant a dreta i a esquerra si allò portava o no portava DDT. I és més, molta gent m'ha dit, escolta'm, si és dolent que ho prohibeixin. Jo penso fer servir vasos de plàstic a la màquina del cafè mentre siguin legals. Perfecte. Té una lògica total. Estic totalment d'acord amb la lògica. I és més, jo faig el ridícul. Ahir mateix vaig a la màquina de cafè, que no hi vaig mai. No hi vaig mai perquè la cafetera que fem servir aquí no funciona. I vaig amb la meva tassa de ceràmica i no funciona. I m'agenollo davant de la màquina perquè, clar, en lloc de treure el d'allò, quan cau...
El got de plàstic.
El puto got de plàstic carregat de PFAS i hòsties per allà dintre, ho diré d'una altra manera, quan cau, he d'estar atent per treure'l i posar la meva tassa de ceràmica. I estic allà agenollat com un tonto. Faig hores que hi ha poca gent a l'edifici. I aquest bon home deia molt bé, quan lo prohíben, dejaré d'utilitzar-los. Té tota la raó. Mentrestant, altres preferim no anar-nos carregant. I jo no penso tornar a aquell restaurant japonès i al restaurant xinès que em van donar tot aquell menjar deliciós amb aquells recipients que quan arribes a casa, tant els que per fora són de cartró, perquè és que el màrqueting és molt bo.
Clar, per fora són de cartró, però dins no?
Dins no, perquè estan pensats perquè no quedis pringat de greixos mentre arribes a casa amb la bicicleta o amb el cotxe. Molt bé, doncs no hi penso menjar. Un altre dia diré, esperis que li portaré... No sé, ho faré d'una altra manera. I a més, que jo crec que la taula contra el plàstic, la taula sobre el plàstic de l'Ajuntament de Barcelona, hem d'acabar amb els plàstics d'un sol ús. Molt bé, sí, hem d'acabar amb els aliments calents en contacte amb plàstic i a veure les escoles de tot tipus, públiques i privades, com ho fan. Ah, ostres, Miquel, ostres, ja, però si estem intentant que el planeta no s'escalfi, doncs per què no hem d'intentar? Que és part de lo mateix. És part de dir, escolti'm, de vegades vivim d'una forma irracional i molt tòxica. Estem intentant acabar amb la toxicitat en les relacions laborals i amb la discriminació per gènere i amb el maltractament de les nenes i amb el sostre de vidre. Doncs això forma part de lo mateix. De què? De reconèixer que moltes coses les fem bé, però hi ha una part que les fem malament. Ja està.
Estava pensant en aquest senyor que diu que fins que no prohibeixin els gots ells seguirà fent servir. Clar, i és lògic, però la percepció que tenim els ciutadans que no coneixem bé el tema sempre és aquesta. Si és legal, ha de ser segur.
No és cert, això. No és cert. No és cert. És fals. Per què el senyor Garzón es fica amb la carn? Té raó, el ministre. I no es fica amb els disruptors endocrins, que jo sàpiga. Això passa amb el govern federal. Això passa amb el govern estatal. Val? I passa amb totes les conselleries que també tenen competències i són temes que... És cert que són molt complicats, que necessites fer aliances amb la indústria i amb els consumidors i tal, però es poden fer progressos. Insisteixo que estem en un moment on estem... realment molta gent és valenta i diu, vinga, què hem de fer contra l'escalfament d'aquesta crisi climàtica? Això és molt valent, és una actitud, diguem, cultural, psicològica i ètica, i per tant política, molt valenta. Molta gent també passa de l'escalfament. Quants negacionistes no coneixem? Doncs els altres aspectes formen part del mateix. Reconèixer que malgrat moltes coses que fem bé, n'hi ha que les fem malament i que són tòxiques, però no per les generacions que vindran només, que també, sinó per nosaltres. Ara, avui, constantment estem veient al nostre voltant, no hi ha cap oient que no tingui gent malalta per malalties de causes ambientals.
Sí, sí. Al final tot ens porta allà mateix sempre. O canviem la manera com funcionem com a societat, no? A tots els nivells. Ja no és només no agafar el cotxe quan no el necessitem, de fet, i fins i tot quan no el necessitem, intentar no necessitar-lo, anar més en bici, fer no sé què, sinó que és canviar la mentalitat absolutament de tot, no?
Es pot ser... Sí, estic d'acord. I l'altre dia parlava amb un exestudiant meu, que ara està a Harvard, i em deia que amb la crisi s'havia tornat més radical encara. I ja ho era molt. Tio, molt brillant, que ara ja deriva cap a l'anarquisme. Perfecte. No és el meu rotllo, però bueno. Com a metge, com a epidemiòleg, puc dir que ser radical té raons i ser gradualista, pragmàtic també. Perquè com menys contaminants tinguem el cos, millor. I per tant, si tu no pots fer una conversió radical, que jo no hi crec massa, doncs sigues gradualista, procura aquest gest tan minúscul de la tassa de ceràmica quan el portes a la cafeteria, que el primer dia t'estires dels cabells allà mateix perquè te l'han posat en un vas de plàstic i aleshores te'l posen a la tassa de ceràmica i tu dius, no, per favor, no, no, no. Val? O quanta gent no va a la plaça avui en dia amb els seus tàpers de vidre i també li passen mil anècdotes. Amb tranquil·litat, amb serenitat, amb alegria, amb paciència. Perquè quan tu vols que la teva escola dels teus nens hi hagi menys exposició al plàstic, has d'arribar a un consens amb els mestres, que ja tenen molta feina, amb els pares, ja, ja, quina gràcia, eh? Reunions de pares.
No, no.
Només falta portar aquest tema, oi? Però és a base de, també d'aquest esperit pragmàtic i radical a la vegada que dius, escolta'm, anem a intentar que els nens juguin d'una altra manera perquè no sigui tan sexista, disfrutin i mengin de manera més saludable, incloent aquest tema tan complicat, però que bé, coses més explicades hem fet, perquè ara ja no es fuma al metro. Segurament no recordes quan es fumava als avions.
Però sí, que i als cinemes, ho recordo.
Cinemes,
tinc 48 anys, ho recordo.
Aquí, a quiròfan.
A quiròfan,
imagina't.
Imagina't.
Per tant, hi ha moltes coses que semblaven impossibles. Jo recordo la sensació quan l'Agència Salubrística de Barcelona posava cartellets de no llenceu les borilles i pensava no se'n sortiran mai. Per tant, moltes coses. I el de la bicicleta ha anat força ràpid. Ah, ha tingut inconvenient, sí. Caram, qui ens ho havia de dir que hi hauria tant patinet? És que ni el més lúcid veia venir aquesta epidèmia.
Epidèmia.
Això és una epidèmia de patinets. I els traumatòlegs et diran.
Sí, sí, sí.
Clar, però és que no, la vida és problemàtica i imperfecta, no? És problemàtic. T'inventes un catxarret i l'endemà t'apareixen patinets. Doncs vinga, anem a veure com anem gestionant. Però aquestes coses valen la pena. Valen la pena. Són coses que valen la pena.
És perfecte per acabar. Doctor, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Sants i Estalvis. Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.